Mapamundi Europa, amb Jordi Lucea.
Bona nit. La Unió Europea comença a estar tipa de Rússia i Ucraïna. Avui ha aixecat el to de les seves crítiques i els ha exigit que resolguin d'una vegada el contenciós del gas si no volen perdre la poca credibilitat que els queda. Tot i això, Brussel·les no és optimista i no creu que el problema es pugui resoldre abans de dissabte, que és el dia que el Kremlin ha citat les parts interessades per resoldre aquesta crisi. Un informe de l'associació Horitzó Europa diu que el govern espanyol incompleix els acords signats amb les institucions comunitàries per fomentar l'ús del català a la Unió Europea. I la Xina, que diu que vol refer els ponts de diàleg amb Europa, que es van esquerdar durant la presidència francesa. Prova d'això és la gira que el primer ministre xinès farà per Europa a finals de mes. Del Pròxim Orient en parlarem amb el filòsof francès Edgar Morin, que acaba de publicar en castellà la seva última obra, Vida y los suyos, una biografia del seu pare, d'origen sefardí, a partir de la qual reflexiona sobre la crisi israeliano-palestina. Més coses. El president francès ha fet una remodelació molt limitada del seu govern que afecta els ministeris d'immigració i de treball. Tot plegat des d'ara i fins a les 9. Aquí comença...
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Començarem des de Brussel·les. El gas rus segueix sense circular i mitja Europa es pela de fred. La Unió Europea ha denunciat russos i ucraïnesos. Els ha exigit que compleixin l'acord a què van arribar la setmana passada i, si no, diu Brussel·les, perdran la poca credibilitat que els queda i que deixin de maltractar el seu principal client. Tenint en compte la tradicional moderació de la Unió, aquestes són paraules molt gruixudes. El nostre corresponsal a Brussel·les ha conversat amb el portaveu de la comissió, Ferran Tarradellas. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit. Encara que sembli mentida, 15 dies després de l'inici d'aquest nou capítol de la guerra del gas que mantenen Ucraïna i Rússia des de fa anys, la situació no només continua bloquejada, sinó que ha empitjorat pels països més afectats. Ferran Tarradellas, el portaveu del comissari europeu d'energia, el letó Andris Pibalks, ha explicat al Mapamundi que a dia d'avui el gas que Rússia envia cap a Europa a través d'Ucraïna continua sense circular.
Tant russos com ucraïnesos ens van dir que si hi havia observadors el gas circularia. Tant russos com ucraïnesos ens van dir que si es posava d'acord en els termes de referència de la missió d'aquests observadors el gas circularia. Tots ens van dir que si hi havia observadors russos i ucraïnesos, el gas circularia. Han posat els observadors, han signat els termes de referència, els observadors russos i ucraïnesos estan sobre el terreny i el gas no circula.
Tot i que encara no s'ha trobat una solució, l'executiu europeu dona els deures per fets.
Més del que podem fer, tot el que podíem fer la Comissió Europea ja ho ha fet. És a dir, hem enviat monitors pagats de la butxaca del contribuent europeu perquè controlin això, perquè la situació dels ciutadans europeus és molt greu. Estem parlant de gent que no té calefacció, de nens que no poden anar al col·legi, d'empreses que estan tancades, de gent que està perdent la seva feina.
El dramatisme de la situació descrita per Ferran Tarradellas és especialment greu als països europeus que més depenen del gas de Rússia.
Els dos països més afectats dins de la Unió Europea són Bulgària i Eslovàquia. El cas de Bulgària és particularment dramàtic perquè l'única via d'aprovisionament de gas que tenen és el gasoducte de trànsit que ve a través d'Ucraïna. A Eslovàquia la situació també és molt greu, però tenen encara alternatives amb una mica de gas que poden rebre de la República Txeca, per exemple.
Si es pot treure una lectura positiva de l'actual crisi del gas, aquesta és precisament la solidaritat mostrada entre alguns estats membres. A l'exemple de Txèquia se n'hi poden afegir d'altres.
Bòsnia i Hercegovina i a parts de Sèrbia no tenen absolutament cap subministre i estan a meitat de l'hivern amb temperatures de menys 16 graus. A Hongria, per aquests països, ha fet un exemple de solidaritat passant part de les seves reserves estratègiques a aquests països que tenen una necessitat encara més gran que la seva.
La Comissió Europea ha amenaçat Rússia i Ucraïna amb els tribunals i els ha advertit que la seva credibilitat com a proveïdors energètics està en dubte. Però això no fa tremolar el Kremlin, encara que la Unió Europea sigui el seu principal client.
Estan destruint tota la seva credibilitat amb l'únic mercat que tenen. D'un punt de vista de gestió empresarial és una cosa completament surrealista, no?
Un únic mercat que consumeix 300 milions de metres cúbics del gas que Rússia envia a través d'Ucraïna diàriament, és a dir, el 80% del gas que Moscou envia a la UE.
Des del meu punt de vista, el que l'actitud de russos i ucraïnesos en aquest assumpte, en aquesta crisi, el que està fent és molt de mal a si mateixos. És a dir, el seu principal mercat, per no dir l'únic, és la Unió Europea. Si tu mires un mapa dels gasoductes que van dels gasoductes d'exportació de Rússia, tots, excepte els que van a les exrepúbliques soviètiques, tots van a la Unió Europea.
Brussel·les considera que és inacceptable que el gas encara continuï sense circular cap a Europa fins dissabte, el dia triat per Moscou per celebrar una cimera amb els líders dels països afectats i també dels implicats, però tot apunta que no quedarà més remei que esperar.
Gràcies, Oriol. Tornarem a Brussel·les d'aquí uns instants per conversar amb Jaume Masdeu. Alemanya i la Gran Bretanya també exigeixen a Rússia i Ucraïna que restableixin el subministrament de gas a Europa de forma immediata. Aquesta crisi del gas ha centrat la reunió que aquest matí han mantingut a la capital alemanya la cancellera alemanya Angela Merkel i el primer ministre britànic Gordon Brown. Informa des de Berlín, Emili Vinagre.
Bona nit. Rússia corre el risc de perdre la confiança dels socis europeus com a proveïdor d'energia. Aquest és el contundent missatge que la cancellera alemanya Angela Merkel ha llançat aquest matí des de Berlín després d'entrevistar-se amb el primer ministre britànic Gordon Brown, una advertència que la mateixa Merkel traslladarà demà mateix al primer ministre rus Vladimir Putin, amb qui mantindrà una trobada a la capital alemanya. Cal que Rússia i Ucraïna es posin d'acord i restableixin el subministrament de gas, ha dit Merkel. Tant la cancellera com el primer ministre britànic han apostat per diversificar les fonts de subministrament per les energies renovables i per l'estalvi energètic. Això sí, de moment cap país europeu està en condicions de renunciar al gas rus per una qüestió de dependència energètica i també per motius contractuals. Cal recordar que Alemanya té firmat un contracte amb Rússia pel subministrament de gas pels pròxims 30 anys.
Gràcies, Berlín. Tornem a Brussel·les. Jaume Basdeu, bona nit.
Bona nit.
Es planteja alternatives a Europa respecte al gas rus?
Doncs se les hauria de plantejar. En realitat se les planteja, però estan, diríem, una mica verdes. Perquè Europa depèn i molt del gas rus, un 25% del total que consumeix. Diríem que en depèn massa i això és una debilitat estratègica important. És veritat que Europa no pot substituir Rússia del tot, però sí que pot disminuir-ne la dependència. Hi ha opcions possibles. Hi ha un projecte anomenat Nabucco, un gasoducte que portaria el gas de l'Azerbaijan directament a Europa sense passar per Rússia. En realitat passaria per Turquia. El problema és que és una mica car, és molt car, no una mica car, molt car aquest projecte. Altres serien altres gasoductes fets aquesta vegada en col·laboració amb Rússia i Europa i que evitarien Ucraïna, l'altre subjecte de la disputa. Però tenim altres alternatives. Està pujant i molt les inversions en gas liquat, que quin és el seu gran avantatge? Doncs que permet transportar-lo en barco i injectar-lo directament a la xarxa. No calen gasoductes. Però hi ha altres alternatives segurament més vàlides, alguna potser més difícil d'aplicar, com seria un mercat d'energia obert i flexible entre els 27. Més difícil per qüestions polítiques, més que no, en aquest cas, les tècniques. I fins aquí hem parlat de gas, però hi ha altres possibilitats, hi ha altres energies. La potenciació de les energies renovables és, evidentment, una de les tasques que se'n parla molt, es comença a fer, però segurament es fa menys del que s'hauria de fer. I l'altra és l'energia nuclear, un debat nuclear que semblava tancat, però que s'està tornant a obrir tant arran del canvi climàtic com de les dependències energètiques.
És la gran aposta, pel que sembla, pel que deia fa només unes hores ahir el president txec davant del Parlament Europeu. Va apostar clarament per l'energia nuclear.
Sí, sí, justament entrava, obria aquest debat i apostava per aquesta energia nuclear. En aquesta línia, a vegades, que en aquesta vegada té més aliats, almenys a l'hora d'obrir el debat, però altres vegades que sembla que van en la línia més provocadora. Com provocadora ha estat, per cert, l'exposició que han col·locat davant de l'edifici del Consell de Ministres, anomenada Andropa, i que té com a vocació ja una mica provocar, segons les seves mateixes paraules. El que passa que segurament se'ls n'hi ha anat la mà, perquè volien fer la caricatura dels tòpics d'Europa, amb un lavabo representant Bulgària, una Alemanya en què s'insinua una esvàstica, una Romania de Dràcula, una Suècia d'Ikea o una Espanya de ciment. Això ja va provocar les primeres protestes, però és que en Bulgària, per exemple, per cert, demanant que retirés aquell lavabo que suposadament la representa, però a més després s'ha descobert que el que en teoria es va anunciar com una obra de 27 artistes, un per país, en realitat la va fer tot sol el coordinador, un txec famós, David Cerny, famós a la República Txeca per la seva les provocacions i que aquesta vegada encara s'ha superat.
Em sembla que amb aquesta presidència txeca ens divertirem molt, no?
Sí, perquè semblava que el provocador en principi havia de ser només el president, però resulta que n'estan sortint altres de txecs provocadors.
Gràcies, Jaume Basdeu. Bona nit.
Bona nit.
Mapamundi Edició Europa.
Amb Jordi Lucía.
El govern espanyol incompleix els acords signats amb les institucions comunitàries per fomentar l'ús del català a la Unió Europea. Així ho ha anunciat un informe de l'associació Horitzó Europa, encarregat pel Cercle d'Estudis Sobiranistes. Maria Alba Gelabert.
Fa 3 anys, l'estat espanyol va signar diferents acords amb la majoria de les institucions comunitàries amb l'objectiu de permetre l'ús del català i perquè els ciutadans s'hi poguessin adreçar en aquesta llengua per escrit. Segons l'estudi, això últim encara no és possible i només es pot intervenir en català al Comitè de les Regions. El president del Cercle, Alfons López Tena, responsabilitza el govern espanyol de no complir els acords signats i la Generalitat de no pressionar prou.
El govern espanyol ni ha designat quina és l'oficina, la institució encarregada de la traducció, ni està dotant econòmicament els compromisos a què es va obligar en aquell moment. Una segona responsabilitat, que ja és la de no promoure o no exigir que això es faci, per part tant del govern de Catalunya com de les pròpies institucions comunitàries.
Tena també ha demanat als eurodiputats catalans i als espanyols que no s'inhibeixin. Segons l'estudi, 3 anys després de signar els acords, encara no s'ha traduït tampoc al català cap directiva comunitària.
La Xina està disposada a recuperar les bones relacions amb la Unió Europea després de les tensions que hi ha hagut durant la presidència francesa. Prova d'això és la gira que el primer ministre farà per Europa a finals de mes. Pequín, Nandos Anoguera.
La Xina i la Unió Europea han començat els contactes per restaurar les relacions polítiques deteriorades el passat semestre durant la presidència francesa. Pequín va suspendre una cimera prevista el desembre perquè l'aleshores president de torn Nicolas Sarkozy va rebre el Dalai Lama. L'actual presidència txeca ha parlat per telèfon amb el ministre xinès d'Afers Estrangers, Yang Jiechi, i fonts diplomàtiques comunitàries han anunciat que el primer ministre Wen Jiabao visitarà Brussel·les durant la gira que farà per Europa a finals de gener. L'ambaixador de la Comissió Europea a Pequín, Serge Abu, ha recordat a la Xina que rebre el Dalai Lama no vol dir reconèixer la independència del Tibet.
Nosaltres, la Unió Europea en el seu conjunt i cada estat membre, estem compromesos amb la integritat territorial i la unitat de la Xina. Això significa clarament que no estem a favor de cap tipus de separatisme.
La presidència txeca treballarà perquè se celebri la cimera suspesa entre la Xina i la UE, però fonts comunitàries han precisat que és poc probable que la reunió es pugui fer aquest semestre i que l'haurà d'organitzar Suècia, país que presidirà els 27 a partir del juliol. En aquest sentit, el govern xinès s'ha mostrat disposat a aprofundir les relacions amb la Unió Europea una vegada França ha deixat de presidir-la. Però això sí, la portavou del Ministeri d'Afers Estrangers, Zhang Yu, ha deixat clar que en París les coses no s'han arreglat.
La Xina mai ha fet res per perjudicar els interessos de França. El mal comportament de França en relació amb el Tibet ha deteriorat la base política de les relacions entre la Xina i França. Ha destruït l'atmosfera de cooperació i la imatge de França al cor dels xinesos.
Les relacions entre la Xina i França han viscut episodis difícils durant el 2008 per la defensa del Tibet i del Dalai Lama que n'ha fet el president francès Nicolas Sarkozy. El mandatari va amenaçar no assistir a la inauguració dels Jocs Olímpics de Pequín i milers de xinesos van boicotejar les empreses franceses instal·lades al país asiàtic. Mesos més tard, la Xina va suspendre la cimera amb la UE per la reunió de Sarkozy i el líder tibetà a l'exili.
Les notícies en un minut.
A 3:15, els titulars amb Francesc Cano.
Doncs bé, qüestions del Pròxim Orient al marge. Sapigueu que Catalunya ha tancat el 2008 amb la taxa d'inflació més baixa des que hi ha registre, l'1,6%. Els sindicats diuen que per reanimar el consum els sous han de pujar per sobre d'aquest nivell, però els empresaris reclamen moderació. Això el mateix dia que també hem sabut que el Banc Central Europeu ha retallat de mig punt els tipus d'interès oficial i l'ha deixat el 2%, el més baix des de fa 3 anys i el seu mínim històric. El president del BCE deixa entreveure que el mes de març podria tornar-hi a haver una baixada. I Antoni Castells, el conseller d'Economia, descriu el poder econòmic de Madrid com il·lusori, fet servir aquest adjectiu en una conferència a Londres i com a resposta al reportatge de la revista The Economist del mes de novembre. El titular d'Economia assegura que la crisi demostrarà en fets que Catalunya és l'autèntic motor econòmic de l'Estat. Acabem amb el temps. Aquesta nit l'ambient tornarà a ser fred, la boira serà més extensa i portarà ambient humit, mala visibilitat i núvols baixos cap a la costa. Tornarà a glaçar de forma feble en molts indrets de l'interior.
Connectem amb l'equip viari. David Obat, endavant.
Bé, doncs, la situació del trànsit és molt tranquil·la en conjunt, si bé cal seguir destacant un accident a la B23, un accident al tram de Sant Feliu de Llobregat, on es manté encara tallat un carril en direcció cap a Martorell i això genera algunes aturades puntuals. A Barcelona, destacar només que l'extrem nord de la Gran Via va una mica carregat de sortida fins a l'enllaç amb l'autopista del Maresme. Així doncs, ho deixem aquí fins a les 9.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Mapamundi Europa.
La presidència txeca de la Unió Europea ha dit avui que l'atac que ha fet els israelians contra la seu de l'ONU a la Franja de Gaza, també contra un hospital de la Mitja Lluna Roja i la seu i una seu de premsa internacional és inacceptable i ha demanat a l'estat jueu que prengui les mesures necessàries perquè això no es torni a repetir. D'altra banda, avui Hamas ha perdut un dels seus homes clau en un bombardeig israelí. Es tracta del ministre de l'Interior a la Franja de Gaza, Said Siam. Ens ho explica des de Jerusalem, Jenny Lozano.
Quan sembla que la guerra arriba a les acaballes, Israel transmet al món i sobretot a Hamas una imatge de força il·limitada. A partir de dades dels serveis d'intel·ligència, les forces aèries han bombardejat aquesta tarda la casa on s'amagava el ministre de l'Interior de Hamas, Said Siam, el tercer líder més important de la branca política i un dels homes clau en la presa de poder de la Franja de Gaza el 2007 i fundador del cos de policia dels islamistes, integrat per 15.000 efectius. En el mateix atac també ha mort el cap d'aquests serveis de seguretat i el germà del ministre de l'Interior. Confirmava a Catalunya Informació un portaveu de l'exèrcit.
Hi ha hagut un atac a Jabalia, en una casa, no sabem de qui, en la qual sabem que Said Siam i el seu germà Yad Siam i un altre dirigent de Hamas estaven a dins.
Els islamistes ja han dit que venjaran aquest atac, tot plegat quan Egipte assegura que Israel ha donat per bo l'esborrany d'alto el foc, tot i que el govern hebreu matisa que encara no hi ha res definitiu. El secretari general de l'ONU ha assegurat que aquesta nit el govern israelià ha de prendre una decisió important sobre aquest pla promogut per Egipte i confia que sigui la decisió correcta. Segons l'agència Reuters, les condicions de Hamas passen per obrir immediatament els passos fronterers, retirar les tropes israelianes en un termini màxim d'una setmana i establir una treva renovable d'un any.
I després dels fets, una reflexió sobre el conflicte. Edgar Morin, un dels grans filòsofs del nostre temps, acaba de publicar en castellà la seva última obra, Vidal y los suyos, una biografia del seu pare d'origen sefardita. Morin reivindica els seus orígens judeo-espanyols i amb aquesta perspectiva reflexiona també sobre la situació present i passada de Palestina i Israel. És una informació d'Anna Cortades amb el muntatge musical de Joaquim García.
Los cristianos rechazaron o persecutaron los judíos del pasado. Pero donde fueron acogidos fue en un imperio islámico. Era esta cosa. En el pasado, el islam, los países islámicos, eran religiosamente tolerantes.
Edgar Morin parla de l'expulsió dels jueus d'Espanya al segle XV i no pot evitar fer comparacions amb la situació actual del Pròxim Orient. Van ser els musulmans de Tessalònica, diu Morin, qui van acollir molts d'aquells expulsats.
No fue una persecución, no fue como los judíos de Polonia, de Rusia, que vivían en los pueblos con el miedo siempre de los pogromos, con las humillaciones de los cristianos.
La paradoxa, diu, és que això va passar en un imperi islàmic. Per què, doncs, avui la convivència és impossible?
Y los países árabes, donde fue muchas humillaciones, dependencia, colonización, donde se fracasó las democratizaciones, donde se fracasó la esperanza de un socialismo árabe. En ese contexto de crisis se desarrolló la volver y las raíces religiosas.
A l'altre costat, l'odi d'Israel ho complica tot.
La voluntat de dominació d'Israelí sobre la Palestina tiene dos fuentes. Una fuente que puede llamar de la idea de militar, de seguridad, de tener toda la Palestina. Y una otra parte, de una fuente religiosa, que dice una tierra sagrada, el regalo divino de Dios.
I finalment Morin, un home que es declara optimista per damunt de tot, en aquest cas no ho és.
El peor es la transformación de un conflicto entre dos pueblos, dos naciones. El conflicto de dos naciones que se transforma progresivamente en conflicto de dos religiones. Y cuando se mezcla nacionalismo y fanatismo religioso, es el peor que puede llegar. Estamos ahora mismo en esta situación.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. El president francès ha fet una remodelació limitada del govern que afecta els ministeris d'immigració i de treball. Uns canvis més aviat discrets en un moment en què Sarkozy fa bandera de la seva hiperactivitat per justificar un sonat retorn a l'escena interna un cop acabat el seu mandat com a president de torn de la Unió Europea. Crònica des de París, Maria Rovira.
Conscient que la seva assignatura pendent continua sent la política interior, Nicolas Sarkozy aprofita la tradicional marató de discursos de 9 anys a diversos col·lectius socials per remarcar que la seva funció és actuar, i més en temps de crisi, diu, i amb reptes difícils. Fa uns dies, però, en un discurs de to prepotent davant uns 500 parlamentaris, Sarkozy va acabar fent la relliscada de comparar, sense citar-lo, l'expresident Chirac als ociosos últims reis merovingis.
Em diuen omnipresident. Prefereixo que em diguin això que rei gandul. Ja n'hem conegut d'aquests. A força de descriure que jo faig massa, almenys ningú es fa preguntes sobre el que faig.
Una fanfarronada més que li ha valgut no poques crítiques i que avui mateix se li tornava en contra quan el diari Le Parisien publicava en un article que durant 12 anys que va exercir de diputat va tenir una activitat més aviat discreta, amb poca presència i poques preses de paraula. Segons sembla, només va sumar una hora d'intervencions a l'Assemblea. L'analista polític Nicolas Domenac opinava a la cadena ITL que el menyspreu de Sarkozy a Chirac per ressaltar les seves pròpies virtuts no era apropiat.
És una actuació, la cara obscena de la seva autosuficiència, del seu ego. Ja n'hi ha prou d'admiració. Una mica de calma, de serenor, de distància i d'altura pròpia d'un cap d'estat. És menys creatiu per a Chirac. I és fals. És fals, perquè tots dos són addictes a la feina. El que hi ha és una diferència de fons. Chirac creia que no es podia reformar França perquè seria perillós fer-ho de cop, mentre que Sarkozy pensa que si no es reforma el país explotarà.
Aquest retorn fulgurant de Sarkozy a la política francesa s'esperava acompanyat d'un important canvi ministerial que, de moment, s'ha quedat reduït a les carteres de treball i immigració i a 2 secretaries d'Estat i no ha afectat, de fet, a la polèmica ministra de Justícia Rachida Dati, de moment. Finalment, l'exsocialista Eric Besson substituirà a immigració a Brice Hortefé, el controvertit ministre avalador de la línia dura i que ara anirà a treball. L'actual ministre de Treball, Xavier Bertran, que sonava com a possible recanvi de primer ministre, abandona el càrrec per dirigir la UMP, el partit de dret de Sarkozy.
L'Apunt, amb Teresa Turiera.
Quina relació hi ha entre el consum d'antibiòtics i la globalització? El setmanari britànic The Economist publica en la seva última edició un curiós article en el qual compara 2 enquestes fetes a Europa durant el 2008. La primera diu que els mediterranis, en primer lloc els grecs, seguits de Xipre, França, Itàlia i Espanya, som els que més antibiòtics consumim per combatre malalties que en la majoria de casos no els requereixen. A l'altra banda de la taula hi ha clarament els països nòrdics, amb els holandesos al capdavant, seguits dels alemanys, els escandinaus i els bàltics. L'Economist compara enginyosament aquests resultats amb els d'un eurobaròmetre fet l'any passat, en què es preguntava als europeus si creien que la globalització ofereix oportunitats pel creixement econòmic. Curiosament, 5 dels països que es mostraven més escèptics amb la globalització coincideixen plenament amb els que més antibiòtics consumeixen, i el mateix passa a l'altra banda del rànquing. Els que més oportunitats econòmiques veuen en la globalització són els menys propensos a prendre antibiòtics. El setmanari cita un responsable del Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties, segons el qual hi hauria una relació entre l'ús de medicaments i el nivell al qual els ciutadans de cada país toleren la incertesa. En un moment de crisi econòmica i, sobretot, d'incertesa, molts governs des dels Estats Units fins a Europa tenen temptacions proteccionistes de les seves indústries i mercats, una mesura que sol ser més efectista i electoralista a curt termini que no pas efectiva i real a la pràctica per a la majoria dels ciutadans.
Avui al món han passat més coses. La repassem breument. Metges Sense Fronteres ha presentat l'informe sobre les 10 crisis humanitàries més destacades del 2008.
Passen a Somàlia, l'Iraq, la República Democràtica del Congo, Myanmar o Zimbabwe, i inclouen crisis de desplaçats, sanitàries i de violència política. Hi ha 2 temes a més que l'ONG considera gravíssims: les epidèmies de tuberculosi en països amb alta incidència de sida i la desnutrició infantil. Paula Fàries, presidenta de Metges Sense Fronteres a Espanya.
Nosotros lo consideramos una enfermedad.
y como tal pues debe ser tratado no solo con una alimentación, sino con una alimentación adecuada. Los niños en este estado necesitan unos nutrientes concretos para poder salir de ese bache, ¿no? No basta con darles de comer, hay que darles de comer proteínas, hay que darles de comer alimentos que lleven unos nutrientes que les permitan remontar, ¿no?
El successor del dirigent nord-coreà Kim Jong-il serà el seu tercer fill.
Segons una agència de notícies sud-coreana, Kim Jong-il ha pres aquesta decisió abans d'hora a causa del seu delicat estat de salut. La decisió ha agafat per sorpresa el Partit dels Treballadors, la formació governant a Corea del Nord. Del successor se'n saben poques coses, només que va estudiar a Suïssa, que és fill del tercer matrimoni i que té 24 anys.
Mapa Mundi està a punt d'acabar. Sapiguem ara què passarà a partir de les 9 del vespre amb el programa d'entrevistes 2+1. Victòria Vilaplana, bona nit.
Bona nit, Jordi. Doncs avui parlarem amb Luis Ruiz, responsable d'UNICEF a Catalunya, sobre l'informe que aquest organisme adscrit a les Nacions Unides ha fet sobre la salut maternal i infantil. Amb ell conversarem, per exemple, de xifres tan terribles com aquesta. Més de 500.000 de dones moren al món cada any en països en vies de desenvolupament.
Gràcies, Victòria.
La contraportada.
Un llibre que ha aparegut aquesta setmana a França revela el secret de la hiperactivitat del president Nicolas Sarkozy. Qui busqués una explicació química anava errat. Segons el llibre L'enfant terrible, la vie à l'Élysée sous Sarkozy, escrit per la periodista política Patrice Machuré, el secret de la fortalesa del president es deu als massatges que li fa un doctor de medicina alternativa que li transmet ones d'energia positiva. Aquests massatges pertanyen a la tècnica anomenada etiopatia, molt semblant a l'osteopatia, que més que combatre es veu els símptomes de la malaltia, ataca directament les causes. Es veu que gràcies a aquesta teràpia Sarkozy ja no té tanta migranya, no va tan coix i va com una moto. Però el més curiós és que el doctor, un home que es considera un artista, s'ha convertit en una mena de Rasputin per Sarkozy i exerceix una gran influència sobre el president. Els massatges són cars, 200 euros per sessió, però a la vista dels resultats valen la pena. De tota manera, això també s'hauria de preguntar a Carla Bruni. Bona nit, fins dijous vinent.